Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Lo más perturbador de ver morir a alguien no es el sufrimiento, ni la tristeza, ni la ausencia, sino asumir que todo lo que nos rodea puede derrumbarse en cualquier momento. Es entonces cuando se evaporan las certezas y desaparecen los anclajes, dejando al descubierto el espejismo en que vivíamos. Conduzco de manera mecánica, con la mirada fija en el siguiente cruce y bajo el efecto del lorazepam que me acabo de tomar, cuando reparo en esas manidas frases sobre la necesidad de aprovechar el presente. Obviedades repetidas en calendarios, tarjetas, libros de autoayuda o refraneros populares que hasta ahora había tenido la suerte o la desgracia de ignorar. Creo recordar que incluso había un carpe diem pintado con spray en la fachada junto a mi casa. Subido en la moto, el aire neutraliza las lágrimas.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Així comença el relat La fragilidad de todo esto, basat en l'experiència personal de les setmanes que va acompanyar la seva mare a Lucy, el periodista i llicenciat en dret, ara director de Televisió Espanyola a Catalunya, Oriol Nolis. Un professional autoexigent i brillant. Una persona observadora, analista, empàtica, que sap endinsar-se en els racons de l'ànima. Somriu. Oriol Nolis, benvingut al divan.
Moltes gràcies, Sílvia Còpolo.
Et felicito per aquesta obra. No és fàcil,
no,
gens.
No ho ha estat gens. No, ha estat molt difícil escriure-la, per molts motius. Sí, ha estat difícil.
Però ara ja fa uns anys. Tres?
Sí, ara fa, just ha fet tres anys que vaig començar a escriure aquesta novel·la. Ha estat un exercici enorme d'introspecció, ha tingut un punt de terapèutic, ha estat alliberador i en molts moments dolorós també escriure-ho.
I ara?
Ara més tranquil.
Sí?
És com haver-me tret un pes de sobre.
Oriol Nolis, avui el coneixerem. Han passat tres anys. És que la mare és energia pura.
Sí,
i tu la sents, l'energia de la mare, ara?
Jo sempre dic que no hi ha absència, sinó una altra forma de presència. I crec que és realment així amb la gent que hem estimat i que hi ha deixat de ser de la manera que era abans.
Això està molt bé que ho puguis dir, perquè penso que pot ajudar moltes persones que en aquest moment o fa molt poc han perdut algú. Però de l'absència a una altra forma de presència, al mig hi ha un temps. Hi ha un treball d'elaboració del dol. Quant temps t'ha costat a tu?
A mi m'ha costat anys, un parell d'anys ben bons. És veritat que no és igual els primers mesos que els últims, però dos anys ben bons, en els quals ha estat molt important, cadascú ho fa a la seva manera, però en el meu cas ha estat molt important escriure, posar paraules a sentiments, experiències viscudes, a moments que, per digerir-los, descriure'ls i convertir-los, en aquest cas, en una novel·la, per mi ha estat terapèutic, m'ha ajudat.
Què diu la teva terapeuta?
Està contenta. Diu que faig molt bé els deures.
És que, esclar, quan em dius a mi m'ha ajudat això d'escriure, jo he pensat, és l'ABC de la seva terapeuta.
Sí, senyora,
que li ha dit, escriu,
sí,
això, no?
Em va dir, escriu, perquè aquest llibre van començar sent unes notes en unes llibretes a la UCI d'un hospital, sense saber que s'acabaria convertint en el que s'ha convertit, però aquelles primeres notes van ajudar. I l'exercici d'endreçar algunes idees al cap i alguns episodis viscuts en la meva pròpia vida, doncs va acabar d'una forma llibre i, per tant, de fer l'exercici que m'havia recomanat la terapeuta.
Som al divan amb Oriol Nolis. Mira aquí l'Olga Guillot, Soy lo prohibido.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
I és una àvia? És una de les dues àvies?
Exactament.
Quina àvia és?
La Lola és un dels personatges que apareix en el llibre i que a mi la música d'Olga Guillot em recorda moltíssim a ella.
És totes les complicitats, no?, amb la Lola.
Sí, suposo que va ser aquest tipus d'àvia que d'alguna manera ve a fer un paper que va més enllà del paper d'àvia, a vegades fent de mare, fent d'amiga, fent de còmplice, de moltes coses alhora.
Mítala.
Intimitat en cada braço que le da. Sueñas conmigo, soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido.
I quan admirava l'àvia Lola, què deia?
L'àvia Lola, jo crec que d'alguna manera veia en mi o esperava que el seu net arribés a ser moltes coses que ella potser hauria volgut ser i no va arribar a ser.
Però jo no pressionava.
No, en absolut, des de la llibertat, però perquè sempre em va deixar fer i ser el que jo vaig voler, però jo crec que d'alguna manera sí, ella imaginava que vivia a través meu o que acabaria vivint a través meu coses que ella no havia viscut.
I l'àvia Lola també ens fa recordar aquesta cançó. Aquesta l'hem trobada al llibre.
Adoro la calle que
que l'hem llegit.
Doncs molt bé, Silvia Coppolo. Sí, senyora. Sí, senyora.
Adoro i l'Armando Manzanero aquí,
sí,
no?
Sí, és que Lola, com tots els personatges, com tots els noms que apareixen al llibre, són noms diferents als que tenia els personatges en els que està basat el llibre, són noms diferents. I la meva àvia es deia Natacha, Nativitat, però li deia Adoro. Uh-huh. I perquè efectivament a ella li agradava moltíssim aquesta cançó.
Aquesta que ara sentim. Mira, encara una miqueta més, una mica més.
Y el modo en que a veces me riñes.
Però només començar el llibre trobem una cita a aquest personatge.
Sí, és de debò, és de... Silvia Coppolo, jo ja ho sabia. Abans has dit una cosa de mi que era molt exigent, però això és perquè vaig tenir bones mestres a la universitat, que espero que això ho expliquis en algun moment de l'entrevista.
De la universitat, després de la universitat. A veure, Escar...
D'aquí vaig aprendre jo, Silvia Coppolo.
Tu has après de tothom, perquè mires molt.
Miro molt, observo molt.
Escoltes molt.
I aprenc.
Bueno, perquè a més vam tenir allò, ja és un honor, és un honor a l'Oriol Nolis d'estudiant en pràctiques.
Sí, senyor.
Estudiant en pràctiques a la ràdio, eh?
Sí,
mira-te'l,
sí, sí.
Tu.
I mira, aquí estem.
I ara de superdirector de Televisió Espanyola a Sant Cugat. Què tal ho dus, això?
Bé. Suposo que durant els primers mesos acaben d'aprendre algunes coses que tenen a vegades poc a veure amb el periodisme, com és la gestió, però ara ja molt fet amb la nova responsabilitat i molt content i satisfet.
I no necessites la pantalla per saber qui ets?
La trobo a faltar, però no la necessito per saber qui sóc.
Has dubtat.
Al menos 35 personas han muerto hoy en varios atentados en el centro y norte de Irak. En Kirkuk, varias bombas han explotado junto a edificios...
Clar, aquí el tenim, presentant el telediario, a Espanya, per tot arreu. La lletra és igual. I de cop, no hi ets, però continuen reconeixent.
Sí.
Però esclar, jo això de la pantalla per saber qui sóc no és una broma, eh?
No.
És un element que atorga molta identitat pública.
Sí, el que passa que jo crec que s'ha d'intentar una mica el que tu dius, que la teva identitat, que qui ets tu, no depengui de sortir per televisió o d'estar davant del micro. Es tracta una miqueta d'això. No és fàcil, però jo crec que sóc molt més que algú que ha sortit per la tele.
Avui Oriol Nolis al divan.
I arribem al final. Sense haver sortit del port, hem viatjat amunt i avall de la cartellera teatral. En nom del capità, els dono les gràcies i els convido a repetir el trajecte amb la mateixa companyia. Serà la setmana que ve. Fins llavors.
Escena?
Ostres, però com heu trobat això?
Aquí, Josep Lluís Santiso. a l'altra banda del so, a les recerques, ara... amb la Susana Ortega, a la producció, ho troben tot.
M'heu deixat al·lucinat. No,
no. I al món de documentació de Catalunya Ràdio, m'has dit,
Santís, eh? Santís, estic al·lucinant, de veritat. O sigui...
A veure,
sentirem el seu testimoni i el de voluntaris d'entitats com la Fundació Arrels. El reportatge l'ha fet l'Oriol Nolis. Hola, Oriol.
Bon dia.
Com t'ho vas fer per gravar aquesta gent que viu i dorm al carrer?
Doncs, mira, abans que res em vaig posar en contacte amb la Fundació Arrels, que és una entitat que s'encarrega
d'atendre persones. Aquí t'hem tingut, també.
Aquí m'heu tingut 2 anys de la meva vida professional, on vaig aprendre molt, on m'ho vaig passar molt bé, el matí de Catalunya Ràdio, i on vaig tenir molts bons companys que després han esdevingut amics, i on vaig poder fer reportatges com aquest que escoltàvem, explicant la realitat de les persones que viuen al carrer i que a través de la Fundació Arrels doncs, alguns aconsegueixen sortir-ne.
Oriol Nolis al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I ara som amb l'obertura de Tannhäuser de Wagner per explicar-te una mica més, eh? 22 anys, el protagonista de l'obra se'n va de casa?
Sí, 22, sí? 23, sí, sí, sí.
22?
Sí, sí, sí.
Perquè l'obra té molt de tu.
L'obra té molt d'autobiogràfic, el que passa que és veritat que moltes vegades la realitat crua no aguanta el fet de convertir-se en una novel·la i he hagut d'afegir elements de ficció. Però això va anar bastant així, al voltant d'aquesta edat, sí. En el meu cas i en el cas del protagonista, doncs va marxar de casa aquesta edat, sí.
I per què te'n vas anar tan aviat? Perquè ara les criatures, no és que no hi ha manera que se'n vagin, vull dir, va al revés ara, saps? Això va així. Això, perdonin, les criatures, eh? Tenen molt difícil trobar una feina que els permeti mantenir-se, eh? Que això és una trampa. El que han hagut de fer per estudiar, per arribar a fer la carrera que volien, l'exigència, llavors quan ho tenen tot, no poden mantenir-se ni amb la feina que han escollit. Tu per què te'n vas anar de casa?
Va ser un cúmul de circumstàncies i de motius, entre els quals no acabar tenir una adolescència complicada, tenir... una manera de fer i una manera de ser doncs, que no acabava d'encaixar a vegades amb la dels pares i una voluntat de construir la meva pròpia vida al preu que fos i sense renunciar a ser qui sóc.
I això què vol dir? Tradueixo.
Bé, doncs que en el dia a dia a vegades hi havia discrepàncies i a vegades en algun moment que va ser crucial no haver paït molt bé la meva homosexualitat. Això també va ser un element important en la sortida de casa.
Al llarg del llibre parles moltes vegades d'aquest element, com un element que ha marcat moltes decisions.
Sí.
No pas l'homosexualitat, sinó el rebuig manifest d'una manera explícita o implícita a aquesta homosexualitat. Però des de menut fins a més gran, no? Com ho has viscut, això? On va passar? Què ha passat? Com ha anat això?
A veure, afortunadament, en els últims 30 anys això ha canviat molt. Amb algunes coses no ha canviat prou, però ha canviat molt. I un nano que sigui, o una noia que sigui lesbiana, un noi que sigui homosexual a l'escola, jo crec que té una mica millor que fa uns anys. Però en el meu cas, als anys 90, no era fàcil. I que t'assenyalessin o que fins i tot et fessin això que ara que en diem bullying, era una cosa bastant habitual. Malauradament segueix passant, però això era una cosa que de petits passava. Si a partir d'aquí penses que i recordes que no existia internet i que des del punt de vista legal, per exemple, les parelles homosexuals i les heterosexuals no estaven equiparades, la societat no entenia o no havia digerit aquesta qüestió amb la normalitat amb la que ho digereix ara. I les famílies, tenir un fill gai o una filla lesbiana, no ho encaixaven la majoria abans també com ho poden fer ara. I tot i així, insisteixo, queda molt camí per recórrer.
El pare?
El pare... vols dir ara? O...
Llavors?
No, el meu pare és una persona que escolta molt. Que escolta molt.
Parla poc.
I parla poc. Parla molt poc. Jo ho diria que parlés més, però també he arribat a la conclusió que al final a la gent no la pots canviar. Som com som i quan estimes algú, l'estimes tal com ets. Però el meu pare és una persona molt... molt cap endins, poc expressiva i poc comunicativa. No dubto que ens estima molt els seus fills, però jo que sóc molt de parlar i que em dedico a la comunicació com tu, m'hauria agradat poder tenir converses més extenses i més profundes sobre coses.
I sobre aquesta qüestió de la teva homosexualitat?
Potser també, sí. Sobretot quan era el moment, perquè després ja passa el temps i encara que sigui amb els fets, ja es demostra que la vida ja va tornant a una certa normalitat en aquest assumpte. Però segurament és molt important que determinades converses es tinguin quan toquen. I quan ets un adolescent i no acabes d'entendre gaires coses, o un infant, el que esperes i el que desitges dels pares és la comprensió i que t'ajudin a, diguéssim, encaixar això en la teva vida.
La mare va entendre més bé?
Jo em quedo amb com va evolucionar aquesta qüestió, i és que va evolucionar de malament a bé. I al final, quan amb el pas dels anys...
Del xoc a l'acceptació.
Ah, exacte.
Del xoc, rebuig, tornes a menys xoc i acceptació.
Ah, exacte, sí. L'evolució va ser aquesta. El que passa és que és veritat que a vegades suposo que ens passa a tots que quan en un moment determinat has trobat a faltar alguna cosa, a vegades queden esgarrinxades emocionals que les has d'acabar de curar del tot, però és veritat que al final vam poder fer una transició cap a la normalitat desitjada.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor.
Ay, amor.
Si te llevas mi alma.
Bola de nieve.
Llévate de mí también el dolor.
L'amor i el dolor.
Estan molt a prop.
Consuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir.
Intuía que llegaría este momento, me dijo Albert antes de despedirnos. Sabía que algún día me dolería sin curación ni remedio, y aquí estamos, mirándonos a la cara y sin nada bonito que decirnos. Eres como un virus que acaba con todo, incluso con lo que más quieres. Solo espero que de verdad entiendas lo que estás haciendo y que valga la pena. Francamente, admití avergonzado, no sé muy bien a dónde voy. Lo único que sé es que quiero ir y ni puedo ni quiero evitarlo. I sou a la notaria.
Exacte, aquest és aquest moment que has llegit del llibre, és anar a la notaria, en el moment en què el personatge protagonista acaba de signar el seu divorci, que és un moment que jo crec que per això moltes de les cançons que estem escoltant aboquen a pel·lícules que són un melodrama, perquè jo penso que el gènere, si la vida fos un gènere, jo crec que seria un melodrama.
Tot el llibre està ple de referències cinematogràfiques, eh? El cine com un element, no només com una banda de la teva vida, sinó com si hi entressis en relació.
Exactament.
Amb les escenes, amb les històries, t'hi confonguessis, pensessis sí o si no, no? Com una barreja de la ficció, ja no és ficció, és... No ficció,
exactament.
Tota l'estona.
Sí. És que quan jo escrivia hi havia molts moments, per això apareixen escenes en el llibre que són de pel·lícules, perquè quan jo descrivia moments viscuts em remetien a tot al meu imaginari cinematogràfic i pensava, això s'assembla a aquest moment, i això s'assembla a aquesta altra, a aquesta pel·lícula o a aquesta altra.
Si tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
I la Chabela Vargas, què? Nolis.
És que la Chabela Vargas jo crec que és la intèrpret per antonomàsia que quan l'escoltes et posa la pell de gallina. És algú que quan l'escoltes t'atravessa i pel que diu i per com ho diu.
También piensa en mí cuando quieras quitar la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
La valía de su hija me importa un huevo, habría querido gritarle. Mi madre se muere. ¿Quiere animarme un poco, distraerme de esta realidad? Pues el secreto, señora, estriba en no hablar más de lo imprescindible. Ojalá tenga suerte, una cosa lleva a la otra y bueno, se trata de estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Es una frase hecha pero sirve, concluyo acabando el repertorio de respuestas vacías. Yo había pensado que a lo mejor tú le podrías hacer alguna sugerencia para ser una buena comunicadora, no sé. ¿Consejos? ¿Yo? Mi vida ha estado llena de arrebatos y de impulsos, de escasas reflexiones y contadas terapias. Lo que necesito ahora es olvidarme del trabajo y volver a lo que tengo abandonado en un rincón de la memoria. Amb la veu de la Calas, de fons és molt difícil de parlar. La doctora Guevara, parla'm de la doctora Guevara.
Ai, la doctora Guevara, és un d'aquells àngels que a vegades apareixen en la teva vida quan més els necessites, quan enmig de la confusió, del desordre mental i de la manca d'empatia, que és un dels grans problemes que tenim en totes les esferes de la nostra vida, apareix un personatge que fa la seva feina més enllà del que fa més enllà del que és exigible i t'abraça quan ho necessites i posa paraules quan ho necessites.
Aquí d'Andrea Chenier, aquesta mamma morta amb la veu de la Calas, encara un instantment al divan d'Oriol Nolis. Hi ha un punt en el llibre que dius ningú es mor pensant que hauria d'haver dedicat més temps a la feina. I pensant que bo.
Que és bo. Que és veritat. És veritat. A veure, a nosaltres ens agrada molt la nostra feina, Sílvia Coppola, a tu i a mi, i segurament a molta gent que ens està escoltant, però jo crec que una de les coses que aprèn el protagonista de llibres és no perdre el món de vista, i intentar repartir una mica joc amb tot allò que hi ha a la nostra vida. I l'esfera personal és important i no la podem oblidar. I quan l'èxit professional és a costa del personal, crec que és un fracàs.
L'Elisabet Kubler-Ross, que és una especialista justament en aquest tipus de coses, no? amb la mort, arriba a explicar alguna de les coses que sembla que són com molt comunes, que tothom quan es mor pensa. Una d'elles és no haver dedicat més temps a les persones que estima i habitualment penedir-se no pas del que s'ha fet, sinó del que no s'ha fet. I per tant ja no hi haurà l'oportunitat de fer. No hi ha, diríem, allò. M'he dedicat molt a la vida, no, a la vida personal. Ningú pensa que hauria d'haver dedicat més temps a la feina. Arran de la mort de la teva mare, vas canviar coses?
Sí. Vaig canviar la mirada cap al present, la mirada cap al futur, però també la mirada cap al passat. I vaig intentar Suposo que endreçar d'una altra manera les prioritats vitals, que sempre les he tingut bastant clares, però que, com jo dic, a vegades la temptació professional és molt llaminera, i tu abans parlaves de fer pantalla o de... I jo crec que tots els projectes professionals són interessants i els hi pots dir que sí si, insisteixo, no et permeten, si poden conviure amb una vida personal que sigui la que tu vols i a la qual no hi hagis de renunciar.
No hagis de renunciar a la vida personal.
Exacte.
Eh? Si realment ara et comporta haver d'escollir, no pot ser que escollis la professional ni per un temps, ni a una època, ni ara perquè és aquesta feina, després això ja canviarà?
Jo no. No sé, l'altra gent que faci el que vulgui, però jo tinc clar que no.
Tinc una frase per això de després això ja canviarà. Diu, doncs ja vindré després.
Exactament, sí, sí.
Oriol Nolis, al divan. I fall in love too easily. Oh, no, era aquesta que és bonica.
Eh que sí. I fall in love
too fast. I fall in love too easily, perquè és clar... T'hem enganxat, vaja, el protagonista, com si diguéssim, allà amb el divorci,
sí.
Amb una relació dura, havia durat molts anys,
sí.
14, 15,
sí. 14, quan, sí.
14 anys de matrimoni estable, que anava bé. Flash! Una criatura de 20 anys, alumne teu, vaja, del protagonista.
Del protagonista, sí, sí.
És que es barreja,
sí,
saps? No
sí,
saps
sí.
Mai ben bé que el veus a classe... I ja està, i fall in love.
I fall in love. És que la vida és així, i penso que una de les coses que apareix en el llibre és quan... És una mica el punt de vista de qui acaba prenent la decisió de trencar una relació perquè s'enamora d'algú altre. Jo crec que això en el cinema i en la literatura a vegades no ha estat prou explicat, i crec que és un punt de vista interessant. I...
Què és el que no ha estat explicat d'això? Diria que ha estat molt explicat, però tu dius que no bé, no ha estat bé.
No, perquè jo crec que normalment posem el focus des del punt de vista narratiu, dramàtic, en la persona que s'ha quedat, diguéssim, sense...
Fora, la que ha quedat fora.
En la que ha quedat fora.
Sí.
Però no es posa el focus en el patiment de qui pren la decisió de trencar una relació. Sembla com... sempre caiem en l'innocent i el culpable, i el culpable és com el qui ha pres la decisió de trencar amb l'altre, no? I les coses són una mica més... han de ser una mica més matisades, crec.
I el protagonista tornaria a prendre la mateixa decisió?
Jo crec que sí, perquè en la vida crec que les decisions que prenem sempre són les bones. Un cop estan preses, sempre la presa és la bona.
Però això no és una manera de consolar-se o de fer-se tac, 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 així a l'espatlla i quedar tranquil?
No, jo crec que és una manera de no voler canviar coses que ja no es poden canviar.
Això és diferent, eh? Però aquest xicot que us hem vist a la notaria divorciant-vos, finalment et va enviar una rosa negra en una caixa preciosa, amb una nota excel·lent. T'estima. L'estimes?
Sí, perquè jo crec que és impossible deixar d'estimar algú amb qui ho has compartit tot i has arribat a entendre, has arribat fins al moll de l'os de l'altra persona. I si allò ha estat sincer i honest, hi ha alguna cosa d'allò que no s'esborra mai, que no marxa mai del tot.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Oriol Nolis, al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching.
I aquesta per què ens l'has triada?
Mira, aquesta l'he triat primer perquè Whitney Houston... jo crec que és, per mi, és de les millors cantants pop que han existit mai, però després perquè aquesta cançó en concret apel·la a una cosa que crec que és molt important en la vida, que és l'estimar-se un mateix.
si no t'estimes a tu mateix, i una mica és el resum del que diu la lletra d'aquesta cançó, difícilment podràs fer res a la vida.
I no podràs estimar un altre.
Exactament.
Si no estàs bé amb tu mateix, no pots estar bé amb algú altre. I quan és que has començat a veure que estàs bé amb tu mateix? Ho dic perquè la teva terapeuta també necessita una mica, eh?
Jo crec que estimar-me a mi mateix vaig aprendre molt aviat. Molt aviat. D'infant o gairebé d'adolescent, diria. Jo mai he tingut problemes de no estimar-me o de no acceptar-me a mi mateix. Però sí crec que després... La feina d'anar a un terapeuta és la d'endreçar o la de posar nom a determinades coses que t'han passat i deixar-les ben endreçadetes al cap sense que allò molesti o emprenyi.
I et fa mal o ja no et fan
no.
mal?
Ja no, no,
ja no hi vas, ara, ja?
No, ara actualment no. Jo crec que els terapeutes són com una crossa. És com quan et trenques la cama. T'enguixen el genoll, vas amb la crossa, i quan ja et treuen el guix i ja pots caminar, doncs, o pot ser que hi vagis sempre. Però jo els veig així, els terapeutes.
I l'Oriol Nolis, que ja té fets als 40...
Però no ho sembla.
No. Soc generosa. Va ser una criatura.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación.
Això surt al llibre.
Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da.
Però quin llibre? Aquests de la ràdio diuen el títol al començament i després no se'n recorden mai més. Apunta. La fragilidad de todo esto. Oriol Nolis, Curull. I aquesta CT de la tiza, com es diu això?
Quaderno? Círculo de tiza.
Círculo de tiza. Què fa, gràcies, el Mowgli aquí, al teu divan?
Doncs hi ha un episodi en el llibre que remet a un moment viscut amb el meu nebot, i jo que sóc algú que no li agraden especialment els nens, que els trobo una llauna i molt pesats, però...
Sí, es m'agrada, políticament incorrecte,
És que trobo que ja amb 43 anys puc dir les coses pel seu nom. Però dit això, l'experiència d'haver tingut nebots m'ha reconciliat amb que dels nens... dels infants en podem aprendre moltes coses.
I tu arribes a dir, vaja, al teu protagonista del llibre, de La fragilidad de todo esto, que les parelles homosexuals, si almenys entenc homes, que fan i desfan de tot i com sigui per tenir criatures, et sembla... Què et sembla? Posa-li tu. L'excessiu, arribes a dir...
No, jo trobo que tot és molt respectable. El que passa és que jo trobo un regal que m'ha fet la vida el fet de que biològicament no poder tenir fills, perquè com que no em vull tenir...
Com ho has dit, això? La vida t'ha fet el regal de no poder tenir fills?
Sí, perquè com que no em vull tenir... això és allò que deia el Harvey Milk, aquell activista, no?, que deia respecte a la seva parella, per molt que ho intenti, no es queda embarassat, perquè, clar, dos homes no es poden quedar embarassats. Llavors, que... entenc que hi hagi molta gent que vulgui fer aquest esforç, però jo, diguéssim, agraeixo que la vida m'hagi situat en el lloc on no necessito fer res per no tenir fills, perquè, diguéssim, no, ni em cal anar a buscar-los biològicament perquè no puc, i tampoc necessito ni vull anar a fer l'esforç d'adoptar-los perquè no és el que crec que he vingut a fer la vida.
Oriol Nolis, al divan. Romàntic.
Sí, que ho dubtava, Sílvia Coppolo.
Aquí la Judy Garland amb Over the Rainbow, que això són les pel·lícules, també,
això són això són les pel·lícules, és el cinema, i Judy Garland, el Trens i Moix sempre es referia a Judy Garland com Santa Judy Garland, que és, com saps, una icona gai que... fa referència en aquesta cançó a l'Arc-Iris, i per tant, si tu em demanes unes quantes cançons de la meva vida, aquesta hi ha de ser segur per molts motius, pel cinema, per l'Arc-Iris, per la Judy Garland i per tot el que diu la cançó.
Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you...
I encara ets tan perfeccionista.
Sí.
Així pateixes molt, fill.
Sí, pateixo.
No havíem vingut al club.
Sí, sí, sí. I és veritat, és una font de patiment. Ho he intentat moderar una mica, he perdut algun tipus de rigideses que tenia al respecte, però a mi m'agrada fer la feina bé, Sílvia Coppolo. I jo crec que tu també m'entens amb això.
Sí. Que dolent que ets, eh? Sí, però hi ha un punt en què poder admetre que no ets perfecte forma part també d'aquesta maduresa, eh?
Sí,
de dir, d'acord, no podré fer 120% sempre, tot, en qualsevol moment. No es pot.
No es pot i no passa res perquè no es pugui.
No passa res. Només, al món no li passa res.
Exactament. I a tu tampoc. O sigui, no passa res. Però és veritat que, no sé, suposo que això deu tenir... Això també és feina per la terapeuta, eh? Però...
O sigui, li havíem donat l'alta a la terapeuta, no? Jo havia entès... A ella, sí, no?
Sí, però jo crec que amb això del perfeccionisme hi caiem molts i ens hem de relaxar una mica. Crec que és millor passar del perfeccionisme a l'amabilitat i a la compassió.
És a dir, a poder dir les coses més ben dites en els altres i a tu mateix, que et puguis dir, mira, Oriol, no ha acabat d'anar del tot bé, això. A veure, Oriol, ho dic així, eh? A veure què podem millorar, què ha passat aquí, eh? Passa res, Oriol, no passa res, demà tornarà a sortir el sol, no? I a la compassió. La compassió és un concepte que utilitzen molt els nord-americans i que aquí no l'utilitzem tant i ens sembla que de vegades té com referències religioses, però no és
no,
això.
No. No té, perquè això és veritat que també s'utilitza, que també la pots escoltar en una homilia, diguéssim, però no és un concepte exclusivament de qui està en el món de la religió. Jo crec que el podem fer servir tots i que també passa per una mica per aquesta idea de l'empatia que apuntava abans, no? De posar-te més en la pell de l'altre i no ser llavors tan sever en la reacció que tinguis davant d'una cosa.
Vas estudiar dret, també.
Sí, i vaig acabar.
I vas acabar, sí, vas estudiar, vas llicenciar, llavors deia, sí. No? Per què vas estudiar dret i no has exercit, no?, d'advocat, tot i que el dret et va superbé per tot?
Sí, perquè al final el dret està en qualsevol faceta i aspecte de la vida. Jo creia que volia ser advocat als 18 o 19 anys, quan havia d'escollir què volia estudiar a la universitat. Em va agradar molt estudiar la carrera, però és veritat que la curiositat insaciable que he tingut des de ben petit, vaig descobrir, ja estudiant dret, que l'única manera de satisfer-la seria estudiant periodisme i dedicant-me a la comunicació, on crec que, si vols ser una esponja, que és el que crec que som molts periodistes, és una professió i és una feina que t'ho permet fer.
I ara, gestionant Televisió Espanyola a Catalunya, què aprens?
Mira, ara aprenc, faig servir molt la psicologia, faig servir molt els extintors, perquè hi ha una part...
Apagues focs,
Exactament.
És un bomber, sí.
Hi ha una part de la gestió que és això, que és psicologia, que és fer de bomber, i una mica també de periodista. I també té una part creativa a l'hora de rebre i d'escoltar projectes i d'intentar entendre què és el que pot fer més bé cadascú i a on ha d'estar treballant per donar el millor d'ell mateix. És una feina difícil i és una feina en molts moments molt ingrata, però jo crec que a vegades en la vida has d'agafar el camí més complicat i menys agraït per créixer més.
I quant temps t'hi veus aquí, darrere de micros? I darrere vull dir a l'altra banda, I amb la gestió de micros i de pantalles. T'hi veus gaire temps?
Tant com hi vulguin o tant com hi vulgui ser jo. Però és veritat que jo crec que la vida és molt curta i a mi m'agrada fer moltes coses.
És que és bo, això, que només tens 40 anys i tens la consciència de la durada de la vida, de que no és eterna.
No, i per tant que qualsevol cosa crec que un vulgui fer és millor no deixar-la. Això ja sé que ho es diu molt, però és que és veritat, perquè és que molt probablement no decidirem quan deixem d'estar aquí. Per tant, si un té clar que vol fer alguna cosa, més val arremangar-se i fer-la.
Aquesta idea té a veure també amb la manera que molt jove va morir la mare?
Sí.
Per què? Què va passar?
Sí. La mare es va posar malalta quan ningú s'ho esperava, com passa sovint, com diria que passa gairebé sempre, i si bé és cert que jo ja tenia una manera de pensar bastant en aquest sentit, veure la malaltia i sobretot el desenllaç que no era el previst, perquè no només va malaltir, sinó que va empitjorar de manera imprevista i bastant ràpid, doncs em va refermar encara més en aquesta filosofia de vida de no allargar massa i de no deixar per demà el que tinguis clar que vols fer.
Vas entendre el dolor, el seu dolor?
Sí.
I la seva ràbia, també?
També. També.
Com ho vas fer? Perquè quan algú està malament hi ha un punt que té ràbia, fins i tot de veure's malament, amb l'aspecte, però amb la situació. No la pot revertir, no depèn de la seva voluntat. Hi ha un punt en l'acceptació de la malaltia que també hi ha la ràbia. Com ho vas fer, això?
Doncs pensant abans en el que ella està vivint o passant i no tant en mi. És a dir, quan tu hi veus... Quan no comprens la ràbia i el que fa tu és remoure't i enfadar-te, és perquè estàs pensant més en tu que en l'altra persona. I és molt humà i és molt comprensible, però en una situació tan dramàtica com la que es pot viure en un hospital, qui ha de fer l'esforç per entendre la ràbia i el dolor és qui està en una situació més còmoda. I en aquest cas, doncs, els fills, els germans de la persona malalta són qui han de fer aquest esforç.
És el segon llibre de l'Oriol Nolis, però aquest és el que és més biogràfic.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Hace unos días hicimos pública esta imagen sin precedentes. Ha señalado la pantalla. Fijaos bien. Se trata de dos discos en los que están creciendo dos estrellas bebé. La compleja red de estructuras de polvo distribuidas en espirales recuerda los bucles de un pretzel. En estas observaciones, lo más importante es encontrar nuevos detalles sobre la vida y la muerte de las estrellas. Pensad que los cuerpos celestes son iguales que nosotros. La materia de la Tierra es la misma en todos los rincones del cosmos. Somos parte de una energía que se recicla, así que nuestros orígenes pueden estar y pueden volver ahí arriba, más allá de la luz. Pienso en mi madre y confío que sea así. I vas fer un viatge després de tot.
Sí, poc després de que morís la meva mare, al cap de 15 dies, vaig agafar un avió que ja ho tenia previst feia més de mig any i me'n vaig anar a l'altra punta del món, a Xile.
I això va passar a Xile?
Sí.
Qui era que deia què?
Això era visitant un centre que hi ha al desert d'Atacama, des d'on es poden veure, és un dels llocs del planeta des d'on es poden veure més bé les estrelles.
I les vas veure?
I les vaig veure.
I la mare?
Doncs això que hi ha al llibre.
Energia?
Energia.
Oriol Nolis al divan.
God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again.
Déu és testimoni. Déu és testimoni que no em podran enfonsar.
Comencem sempre amb la versió original en anglès i després sentim la versió doblada al català. L'última escena, i l'Escarlet que diu que no tornarà mai més a passar gana. Tu, aquesta pel·lícula, aquestes escenes, tot això, per què t'agrada?
Tinc obsessió amb aquesta pel·lícula, és la meva pel·lícula preferida. Crec que és el millor personatge de ficció que s'ha escrit mai, el de Scarlett O'Hara, allò que el Vincent Duguay. I crec que aquesta escena i moltes altres de la pel·lícula encarnen aquell moment en la vida en què una ha de prémer fort els llavis o les dents per treure forces d'on no creu que les té i tirar endavant. I això m'ha passat algunes vegades i m'ha... Inevitablement he pensat en aquests moments.
I has pensat també d'això i ja me n'ocuparé demà?
Sí.
Dieix, ara aquest això a mi em queda inconcret. Què hi ha dins de l'això? Alice! La bona era la segona de preguntar.
Ja ho veig.
S'havia d'aconseguir que diguessis sí a la primera. Però que em posaré vermella. Què hi ha que no vulguis tornar a fer mai més?
Jo crec que coses que ja he fet i que ja han sortit bé, i això és difícil, eh? O fins i tot tornar a llocs on he estat feliç, crec que no val la pena tornar-hi.
Molt bé, doncs d'ara en endavant tenim un projecte, pla de treball vital, pla de vida, què hi posem? Pot ser desorganitzat, eh? Si això ho expliques, no. Blam, 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 com un brainstorming. Després ja posarem les fletxetes.
Val. Quins plans tinc, vols dir?
Coses. Pot ser desorganitzat.
Coses. En els primers 40 anys he fet moltes coses que tenia planificades i que volia fer.
Ja les tenim.
Ja està, llavors, ara m'agradaria molt deixar-me sorprendre. I que... Sí, no, t'ho dic de veritat, perquè a vegades posar-se reptes o objectius pot ser molt esclavitzant. I llavors, si no ho aconsegueixes, et frustres. I jo ara que he posat el check, el fet, a moltes coses, moltes de les quals volia fer, d'altres han estat regals que han arribat, ara vull deixar-me una mica sorprendre.
Va guanyant.
Què et sembla?
Que vas guanyant. Sí, però és clar, aquí jo m'has fet un núvol. Oriol, m'has fet un núvol. No. Vull veure la pluja, vull veure la gota, on cau, a quin roser.
T'ho diré d'una altra manera. No em tanco cap mena de porta res. És a dir, no vull obsessionar-me per haver de fer o per haver de ser res, però deixem la porta oberta que passin coses.
Tan poca vida.
Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Hanya Yanagihara.
So even before I started writing this book, I had a collection of images, a sort of that I hadn't really realized were united in any sort of way until I started writing. And I turned
to him. Hem demanat a l'Oriol Nolis que a partir d'ara guanyarà premis literaris a tota pastilla. I això ja ho veig. Sí o no? Vaig bé?
El primer d'escriure els llibres, eh?
Però oi que vaig bé?
A mi m'agradaria molt dedicar-me només a escriure.
Això no m'ho havies dit.
No t'ho havia dit, però t'ho dic ara.
No, això no ho he llegit.
No, m'agradaria molt, però...
Jo he llegit aquest llibre i hi he pensat, i t'he seguit, l'Oriol deu estar pensant en dedicar-se només a escriure. Ja ha calculat, puc dedicar-me només a escriure?
Encara no.
Què més he d'haver fet abans? Què més hauré de fer, que hauré de fer potser alhora? Diu, per això encara no té resposta, però ho està escrivint. Ara sí que ens ha... Vaig bé o no?
Vas bé, vas molt bé.
Ens ha triat aquest llibre, Tan poca vida, que ara sentíem justament la seva autora, eh? Yana Yahiyara, que jo no la coneixia. Per què ens has triat aquest llibre?
Perquè aquest és una història que t'arriba, o sigui, que t'arriba quan la llegeixes com si tu estiguessis vivint amb els mateixos personatges de la història, i perquè va aconseguir una cosa que en el meu cas, i crec que li ha passat a molta altra gent que l'ha llegit, em va passar, i és que vaig plorar sanglotant com no m'havia passat mai llegint un llibre, perquè vaig connectar amb el patiment i amb el dolor del protagonista d'una manera que no havia fet mai llegint un llibre.
Tan poca vida, de Hanya Yanagihara. Oriol Nolis i Curull. Si t'haguessis de definir amb una línia i mitja, només una i mitja, com a màxim, què diries?
Diria que l'Oriol Nolis és una persona que ha trobat la manera i el lloc i el seu lloc en la vida.
Bravo, Oriol Nolis! La fragilitat de tot esto us agradarà molt per tot, però per aquelles persones que totes hi passem, que tenim algú o nosaltres mateixes en un moment que ens trontolla la vida, s'ho val, perquè arribem a estar-hi en pau. Gràcies de debò.
Gràcies a tu, Silvia Coppola. Moltes, moltes, moltes gràcies, i gràcies per haver-nos retrobat i després de tant de temps que les nostres vides es van creuant per llocs diferents. Moltes gràcies,
gràcies
Silvia.
Gràcies a tu. Gràcies també a Josep Lluís Santiso, els sols, muntatges, els fragments de les pel·lis, aquells talls d'una tele, de l'altra ràdio, a la Susana Ortega també. Vinga, buscant talls, els muntatges. Hem fet el Divan a Catalunya Ràdio. Bye-bye!
Troba el Divan amb Silvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
El valor de la conversa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.